Benvinguts a l'Internauta.
Combinar la salut amb les noves tecnologies pot resultar desconcertant, però el cert és que el món digital està centrat en força en aquest sector. En el darrer Mobile World Congress es va poder comprovar, amb desenes d'aplicacions que mostraven al públic les seves utilitats en el món sanitari. Una d'elles és HealthUp, nascuda a Sabadell i que ha llançat al mercat tres aplicacions que permeten de fer un seguiment de patologies de llarga durada.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Últimament a l'Internauta parlem molt d'apps, parlem molt de mòbils, que pràcticament ja han desbancat a l'ordinador com l'eina central d'internet i que, a més, com sabeu, tenim un gran interès perquè en aquest país n'hi ha molta gent que està fent molta innovació amb els mòbils i realment, tot i que siguin empreses, diguem, petites comparades amb els entorns industrials tradicionals, són empreses que fan forat i que fan coses realment molt ben fetes i de molt d'impacte internacional també. Avui tenim un d'aquests casos, per això hem convidat en Jordi Cusidó. Jordi, benvingut.
Moltes gràcies.
Jordi és fundador, amb Jordi Narcal, de HealthUp. HealthUp és, els que vulgueu saber més coses, www.bcnhealthup.com.
Correcte.
Allà trobareu informació sobre tot el que estan fent. HealthUp és una empresa dedicada a fer apps per a l'entorn de salut, diguem així, i que últimament se n'ha parlat molt, bàsicament també perquè la Jordina va ser guardonada pel prestigiós MIT com una de les millors innovadores, que era de menys de 35
anys. De menys de 35 anys,
sí. M'agradaria equivocar-me en l'edat, de menys de 35 anys. Cosa que, per cert, deu ser molt, molt xula, no? Deu sentar-te molt bé que te fas en una,
sí.
un organisme com l'MIT, que és tan important arreu del món, el Massachusetts Institute of Technology. Comencem pel començament, Jordi. Si hagueres d'explicar allò... Altres, vau, crec que vau guanyar un premi en allò de l'ascensor, no? D'explicar en...
Sí,
en un viatge d'ascensor que
era HealthUp i què fem.
Va, pues, sí. Tornem a repetir, no cal que apreti el botó. Què fa HealthUp?
Bueno, HealthUp neix per donar cobertura al desenvolupament d'aplicacions mòbils de tipus terapèutic. És a dir, al final, que connectin pacient i terapeuta recollint dades i ajudin a millorar la teràpia, l'adherència i la resposta del pacient a la teràpia. Aquest és l'origen.
Vosaltres ara mateix teniu tres, em sembla, aplicacions vives, funcionant, no?
Correcte, en tenim una des de fa un parell d'anys, que és el nostre primer producte, que és per trastorn de conducta alimentària, una teràpia de tipus de salut mental, que recull dades de pacients doncs, amb anorèxia, bulímia, etc., pacient principalment adolescent-adult, que ens ha servit per agafar molta experiència en tot el que és el desenvolupament d'aplicacions terapèutiques i recentment en el Mobile n'hem presentat dues més, una orientada al trastorn per obesitat, que és una adaptació, perquè vam veure que els nostres propis clients feien servir la mateixa aplicació per conducta alimentària, però que aquesta necessitava algunes particularitats per adaptar-se a obesitat. I una tercera, que va molt orientada a tot el que és el tractament de diàlisi, ja sigui diàlisi peritoneal o diàlisi a casa, és a dir, diàlisi que no fas, diguem, a l'hospital dos cops o quatre cops per setmana.
Anem a l'inici perquè ens entenguem, és a dir, una persona té un problema de salut d'aquests i té un mòbil a la butxaca. Vosaltres el que penseu és com aquest mòbil ajuda aquesta persona, entenc.
Correcte.
Però això, evidentment, n'hi ha com una mena de triangulació. Aquí hi ha d'haver els experts en salut, que d'entrada no sou vosaltres, encara que vosaltres teniu gent experta en salut. És a dir, és una interrelació entre persona, salut i tecnologia. Com la plantegeu? Com definiu l'inici d'això?
El naixement comença pensant en com serà l'atenció primària o l'atenció assistencial els propers 30 anys. I com variarà? La meva mare és, ho ha set perquè s'ha jubilat fa uns mesos, metge de primària durant 40 anys i arribava a casa cansada perquè havia d'atendre 60-70 pacients cada dia, 5 minuts, què li passa? Pràcticament no puc ni parlar amb ells.
Molt frustrant, sí.
Exacte. Llavors, ella sempre arribava tard perquè els metges són vocacionals, intentava allargar una mica aquestes visites per entendre i diagnosticar millor el pacient. Llavors, quan te n'adones que tots anem amb un mòbil, que un mòbil recull i pot recollir moltes dades dels pacients, que a més ho sumem amb wearables, és a dir, amb dispositius que poden recollir encara més dades, que fins i tot si al mòbil i desenvolupem jocs, introduïm encara més dades, te n'adones que a nivell terapèutic tenim a l'abast molta informació que després, ben tractada, pot ajudar i ajuda els terapeutes en el seu dia a dia. És a dir, pot ajudar a recollir millors informes i al final, en lloc de preguntar-li a la senyora Pepeta o a qui sigui què li va passar durant la setmana, resulta que ja ho tinc allà plasmat perquè un dispositiu d'una manera més o menys amigable ja ho ha recollit per mi. Llavors, el que fem a HealthHub, i en això neix, de fet el 2011 en una estada a Stanford, als Estats Units, ens n'adonem del potencial terapèutic que té tota aquesta tecnologia i de com els plans de salut poden ser adaptats i es poden variar amb una aplicació mòbil. Exemple amb el CAC, que és el cas de la conducta alimentària. Actualment, quan et diagnostiquen un problema de salut mental, i particularment conducta alimentària, el terapeuta et demana que omplis un qüestionari cada dia. Mm-hmm. Amb què menges, com et sents, què ha anat passant. Per què? Perquè l'objectiu és dir, ostres, doncs tal dia el meu pare o la meva parella em va dir no sé què que em va afectar. I llavors, jo, com a persona en aquest cas malalta, en lloc de dir, pues, engegar l'oïda i dir, escolta, mira, no em molestis, vaig prendre una conducta, que en aquest cas podia ser vomitar o anar a fer una tracó a la nevera i inflar-me a menjar, vaig prendre una conducta que no era sana per mi. El terapeuta el que vol saber és aquesta informació i el que et demana és que la recullis amb un paper. Problema, és poc pràctic, és estigmatitzant, no s'acaba recollint. En canvi, amb una app, i més com la tenim nosaltres, que és a moda de joc, amb aquesta informació el terapeuta llavors es pot centrar, en aquest cas el psicòleg, es pot centrar en realment el que li importa, que és què va passar aquell dia. I escolta, per què vas anar i vas vomitar aquell dia i per què te senties depressiu o te senties angoixat? Llavors, amb això el que fan és donar-li eines al pacient. Nosaltres encara hem pogut anar un pas més enllà, i és que podem introduir alarmes, que és un tema en el que estem treballant, i fins i tot missatgeria directa del terapeuta. Per què? Perquè hem vist que és més efectiu si en el moment en què el pacient sent aquesta angoixa, el terapeuta li diu, eps, calma't, tranquil, no passa res. Pensa en totes aquestes eines. Llavors, hem vist, i de fet ara ho estem validant conjuntament amb la UOC i més de 6 hospitals dins l'àmbit espanyol i internacional, estem validant l'impacte assistencial i clínic que té l'ús de les aplicacions, on esperem i creuem els dits que ens sortirà bastant bé tant a nivell d'adherència com a resposta front a la teràpia. Per què? Perquè al final transformem el que és un registre en base a paper, que és difícil de tractar, que és estigmatitzant, que no sempre s'omple, amb un joc més o menys atractiu, perquè sempre parlem, no?, de serious games, de jocs seriosos, que fan que el pacient s'enganxi una mica més en la teràpia i pugui desenvolupar millor.
Sí, has dit una cosa interessant, que és aquest treball que feu amb hospitals, és a dir, tot això no ho feu en abstracte, no ho feu, m'imagine, el que a vosaltres us sembla, sinó que a vosaltres algú us explica coses que són importants o que són interessants o que són necessaris, vosaltres el que feu és la feina, a veure si ho encerte, de traduir allò a un llenguatge, això que tu dius, divertit, serious games, aprofitable a través del mòbil per solucionar els problemes. És aquesta la línia, diguéssim?
Molt correcte. És a dir, moltes vegades nosaltres diem que nosaltres no en sabem de teràpia, és a dir, ja n'hi ha d'altres, i tenim un medical advisory board a dintre la pròpia empresa que ens assessora en com ha de ser la teràpia, tot i que totes les aplicacions les desenvolupem sempre conjuntament amb un hospital de referència, ja sigui pues, l'Hospital de Sant Rafael, o l'Hospital del Consorci Sanitari de Terrassa, o l'Hospital d'Igualada, és a dir, tenim varis, depenent de l'aplicació, o Altaia, per exemple, que està a Manresa, i nosaltres el que fem és ficar la capa tecnològica, és a dir, ells ens expliquen al màxim com funciona la teràpia, després nosaltres demanem podem veure els pacients, perquè moltes vegades la part humana del pacient, entendre com és el seu dia a dia, com es desenvolupa amb la pròpia aplicació, és molt important per fer una aplicació útil, perquè si no trobes que hi ha moltes aplicacions terapèutiques que estan molt pensades des del punt de vista facultatiu, però no tenen en compte l'experiència d'usuari, i ajuntant aquests dos mons, és a dir, la validesa terapèutica més la user experience, és a dir, l'experiència del pacient, intentem arribar amb un punt de compromís, que és l'aplicació, que permet recollir les dades que vol el terapeuta de la manera més amigable i més senzilla possible pel pacient.
On situeu la vostra mesura de l'èxit? Quan dieu, això funciona?
Molt fàcil. Si hi ha pacients, i a partir d'un cert nombre de pacients, que pugi la centena, el centenar mínim, que usen
centenar
de pacients usant-les diàriament i que carreguen dades diàries. En el cas de conducta alimentària hem passat ja del miler de pacients. Però la nostra traça d'èxit al final és dir, aquesta aplicació l'estan fent servir i l'estan usant de manera diària o no? Perquè, entre cometes, fer una aplicació és relativament fàcil. És a dir, tu programes i la pots fer. Ara, que la facin servir pacients diàriament, que les dades que introdueixin siguin útils, que la mantinguin i que la vagis treballant, ja no és tan comú. I aquesta és la nostra tasca d'èxit. De fet, nosaltres contínuament estem xequejant no les dades que fiquen els pacients, però sí on fiquen dades per saber quines són les ancles més efectives per mantenir el pacient fent servir l'aplicació i, per tant, adherit a la teràpia.
Sí, m'imagino que deu haver un punt delicat, que és aquest de la privacitat.
Correcte. Ara
estem parlant de dades de les que es califiquen com molt sensibles, que
correcte,
són les de salut. Com porteu aquest tema? Com compartimenteu les dades de manera que es pugui respectar la privacitat i al mateix temps sigui eficaç i al mateix temps funcione? Deu haver un disseny d'un circuit que no deu ser gens senzill.
Correcte, el tema de les dades és bastant crític. Per un cantó tens dos marcs, principalment. Un és el marc tecnològic, que des del punt de vista nostre és relativament senzill, és a dir, no hi ha res senzill, però és un marc que controlem, i després un marc legal. El marc legal...
Que és molt complicat,
exacte,
en aquest cas.
Que a més és molt variant, no? Nosaltres amb legalitat complim, primer de tot, Llei Espanyola de Protecció de Dades, que és el marc general que tenim aquí. Després, el que seria marcatge CE de l'aplicació, és a dir, l'aplicació pot ser o és considerada un medical device, és a dir, un dispositiu mèdic, per tant, ha de complir un marc legal, però a més, com que ara ens estem movent cap a Estats Units, cap a Boston, de fet, la meva sòcia ara mateix està a Nova York i en 3 setmanes anem allà perquè volem obrir oficina a Estats Units, també complim amb la legislació americana, que curiosament no és tan restrictiva com l'europea, per tant, aquí anem bé. Llavors, el marc legal, bàsicament, consisteix en tenir ben definides qui és el propietari de les dades, quin ús en pot fer i quines autoritzacions d'ús en pot fer i on s'emmagatzemen i de quina manera. I això varia país a país. Per exemple, al Regne Unit, on hi estem treballant, per llei les dades han d'estar físicament allotjades amb un servidor dintre de la illa, el qual a Catalunya la pots tenir al núvol i el núvol està a la Índia. No? Però ells et demanen que físicament el servidor estigui allà. Això ens ho anem trobant cada vegada. A nivell tècnic, que és l'altra pregunta, les dades són anonimitzades. Això vol dir que l'únic que pot fer la relació entre una dada i un pacient és el terapeuta d'aquest pacient. Per la resta, si volguessin consolidar dades i fer anàlisis que nosaltres tenim l'autorització per fer-ho des d'un punt de vista clínic, és a dir, per intentar treure exacte, conclusions clíniques que puguin servir pel propi pacient en un futur, tots aquests estudis es fan de manera anònima i de manera integrada. És a dir, jo, per exemple, sóc un dels que fica dades habitualment per fer demostracions a nous clients i en fires, i tret del meu terapeuta, que en aquest cas sóc jo mateix, ningú pot saber que aquelles dades són meves o no, sinó senzillament veu registres de menjars, registres d'emocions, etc. Cal dir que nosaltres, tot i que hem tingut volum important de pacients, encara no tenim una base de dades prou gran perquè sigui representativa de cap estudi clínic. És algú en el que hi volem treballar, amb el que estem en diverses universitats i hospitals veient, perquè creiem que té un potencial molt interessant quan ajuntem hàbit de vida amb el que es coneix l'epigenètica o l'expressió dels gens, ja que s'ha comprovat relacions entre com s'expressen els gens i quin hàbit de vida tenim les persones. Mm-hmm.
Per no equivocar-me, perquè ens entenga la gent, vosaltres aquestes apps que teniu, TCAPP, Kiko o Nefròloc, aquestes tres apps, sempre van vinculades a un terapeuta, per tant entenc que jo no puc anar a l'App Store o no puc anar al Google Play, baixar-me-les i posar-me-les a fer funcionar.
Ara mateix no, tot i que això està canviant, canviarà en el proper mes. És a dir, en el proper mes apareixeran per Kiko i per TCAP a aplicacions d'autoregistre. Per què? Perquè hem vist que hi ha pacients que estan interessats en fer servir la nostra aplicació d'una manera d'autoregistre i a vegades canvien o no tenen terapeuta associat. Per tant, el que disposaran és d'una aplicació gratuïta, accessible des de l'Apple Store i des de Google Play, on podran veure, on podran integrar no només les seves dades, sinó a més podran veure els registres que han introduït a nivell de menjars, emocions, etc. I podran anar a diferents terapeutes i d'una manera molt senzilla i no tan
formal,
potent i formal com és l'app de terapeuta, podran mostrar quin tipus de registres o hàbits de vida tenen. Sí que en aquestes el que busquem també és engreixar aquesta base de dades de pacient, que òbviament són encriptades ja des de l'aplicació fins al nostre núvol, per veure aquest matching d'història clínica amb tendències a gran escala.
Val, però que la norma fins ara és que és un terapeuta qui et recomana fer servir això. Clar, això suposa que implica que vosaltres heu de fer molt de treball amb els terapeutes.
Correcte.
Per explicar-los que existiu, per funcionar i tal, que suposa que és on entren totes aquestes aliances que teniu amb hospitals, amb tot això. Això implica un disseny, de dir, si vosaltres n'hi ha un moment fa 2-3 anys que no existiu, que no éreu res, i n'hi ha un disseny, de dir, hem d'anar a buscar hospitals, hem d'anar a buscar terapeutes per poder fer això, etc etc. Com us naix aquesta idea?
Bueno, neix una mica perquè tant la Jordina com jo venim de família sanitària, no? La meva mare és metge i en el cas de la Jordina la seva mare és infermera de nefrologia i la seva germana nefròloga. Llavors nosaltres a casa hem vist molt el canal aquest de tractar amb facultatius. Sí que és veritat que els mercats d'aplicacions, pots trobar més de 90.000 aplicacions vinculades al sector salut i més de 300.000, crec, al sector més wellness. Però en canvi, molt poques estan realment certificades o connecten pacient i terapeuta. Per tant, aquí sí que vam veure un nínxol d'oportunitat de dir, escolta, anem a fer apps validades, molt, molt orientades al facultatiu, que puguin servir, no?, en aquella visió de la meva mare ha arribat ara a casa perquè no té temps a tractar i a veure totes les dades del pacient. Això posiciona el que se'n diu el model de negoci de l'empresa, és a dir, no vas a buscar el públic general i dius, miri senyor, aquí té una app que l'ajudarà amb el que sigui, sinó vas a una visió molt més business to business, no? El B2B, el B2B que es comenta en el món empresarial, que consisteix en anar a vendre a prescriptors, que després li prescriuran la solució al pacient. Quins avantatges t'aporta això? Una, que tens molt menys clients, molt més grans, perquè cada terapeuta integrarà 30, 50, 100 pacients. Per contra, és un mercat més difícil, és a dir, has de convèncer molt més, has de fer assajos clínics, no està clar la regulació de les aplicacions, quina regulació han de complir com l'han de complir. Hi ha moltes aplicacions que no compleixen cap tipus de regulació i senzillament estan allà. Però bé, era una... era un mercat molt, molt challenging, no, en anglès, que encarava un repte molt interessant, un repte de futur, el qual ens va semblar doncs que era una bona oportunitat.
Això, per exemple, quan la Jordina l'anomena el Massachusetts Institute of Technology Innovador, etc., suposo que tot això us ajuda molt, de sobte, no? Perquè és com una carta de presentació que ja no cal explicar tantes coses.
Efectivament, el premi de l'MIT Young Innovators per la Jordina ens ha suposat una exposició mediàtica espectacular. I ella se'n va anar a Boston a recollir el premi, allà va estar sopant amb el president de Lamborghini i amb astronautes, perquè són varis els que els donen aquest premi, i el que ens ha suposat és un aval de credibilitat, que ens va molt bé, sobretot per l'expansió que volem fer a Estats Units, perquè paradoxalment Estats Units, tot el que passa, tots els premis que et donen fora d'Estats Units, amb ells els importa poc. En canvi, que sigui una entitat tan reconeguda dels Estats Units que ha avalat, en certa manera, la capacitat innovadora del projecte, és una oportunitat. Per contra, també ens va posar un problema, i és que vam patir un atac a la web des d'un militant curt que ens va ficar una bandera i vam estar un mes amb la web amb risc i no vam saber identificar, i va ser perquè una de les notícies que havia tingut més retuits i més informació, que era un vídeo de l'MIT de Vodafone One, doncs aquest senyor es va dedicar a atacar-la i ens va ficar la bandera curta allà i sortíem a tots els buscadors com a web maliciosa, no? Vull dir que és d'aquelles coses que dius, ostres, i per què sortim, fins que un amic ens ho va dir, no? Teniu l'atac en aquesta part del blog on hi ha aquesta notícia. Però en general és un impacte molt positiu. És a dir, t'avala molt el projecte, si la gent ja confiava en tu encara confia més, i als Estats Units és impagable.
N'hi ha una pregunta que és, vosaltres on feu negoci amb això? Com us pagueu aquest invent?
Bueno, ara mateix... vivim encara de projectes públics i inversió, tot i que ja tenim facturació petita. L'aplicació terapèutica es ven amb una modalitat que se'n diu software as a service, és a dir, un SaaS, on cobrem als hospitals 5 euros per pacient cada mes, per pacient connectat que està introduint dades. Llavors el que fem és cada mes els diem quants estan donats d'alta i facturem allà. En assegurances de salut, amb les que estem començant a treballar, el que fem és oferir-los el que se'n diu un flat rate, és a dir, una tarifa plana, que mensual, que pot anar dels 5.000 als 15.000 euros, en funció dels números de pacients que tenen carregats. Llavors, aquestes són les dues modalitats de negoci que tenim. Estem atacant molt mercats internacionals. Per què? Perquè ja venem directament, normalment estem en distribuïdor, i les nostres prioritats són Regne Unit, Llatinoamèrica, on tenim socis en cada una d'ells, i Estats Units, que volem obrir de cara a finals d'aquest any.
Pel que he vist a la vostra pròpia web, la majoria de la gent sou catalans o sou de per aquí, deveu ser unes 15 o 20 persones treballant, no?
Som 12, diria. 12,
diria, val? Allà amb les fotos, sí. Tot explicat i tal, i sou molt de per aquí. Quin és el repte més gran quan es parla d'internacionalització d'una empresa com aquesta? Perquè, clar, per exemple, això del mito s'ha posat a l'aparador global i, per tant, ara seria una mica estúpid no intentar aprofitar això.
Correcte.
Però això és un salt de dimensió molt gran. Quina és la cosa més difícil a l'hora de fer això? Com us ho plantegeu? Què us preocupa?
Nosaltres tenim un avantatge, i és que el producte, en principi, i tot sempre té les seves limitacions, és molt escalable. És a dir, no fem bambes com pugui fer BAMCAT o New Balance, que necessites una gran producció darrere i, per tant, pots arribar a saturar. Nosaltres, gran part del producte ja la tenim desenvolupat, està en diferents idiomes, és anglès, francès, català i espanyol. També hem muntat de manera que, mitjançant la traducció d'un Excel, automàticament podem afegir idiomes nous de manera molt, molt senzilla, però el repte està en trobar els socis adequats. És a dir, faig la comparativa, especialment, per exemple, a Catalunya, el sector salut és l'únic amb educació que integra tota la societat. No? Nosaltres estem treballant amb hospitals com Sant Joan de Déu, que són de titularitat de l'Església, estem treballant amb un hospital com Quirón, que és 100% privat, o ITA, estem treballant amb hospital públic, com pugui ser Partaulí, que és empresa pública. Això vol dir que tens des del bisbe fins a l'empresari més capitalista al sector més públic. Això vol dir que o coneixes molt bé com es vertebra, com funciona el sector salut a cada país, o la probabilitat de vendre és molt difícil. Un bon exemple d'això és nosaltres fa 2 anys que ja vam ser escollit per l'NHS, que és el National Health Service de Regne Unit, com una tecnologia potencial a implantar. En un any, que ho vam intentar sols, no vam aconseguir ni un sol soci, ni un sol hospital que volgués fer servir, tot i tenir el segell del propi NHS com a tecnologia interessant.
Per aquest desconeixement del terreny, diguem-ne.
Ostres, qui ets tu, no? Vens de Barcelona, ets una pime, estàs allà, però jo estic aquí, però la legislació... Què fem ara? Quina estratègia estem fent servir? Trobar socis locals. En el cas de Regne Unit estem amb una empresa que es diu Adi UK, que s'ocupa de treballar la digitalització del sector salut al Regne Unit. Llavors, amb ells hem arribat a un acord on li donem la nostra aplicació, li llicenciem i són ells els que la venen. El cas de Llatinoamèrica, una empresa catalana, espanyola, que és Costa Issa, que ven allà. Fem la implantació amb ells i ells s'ocupen de la comercialització. Per què? Perquè coneixen el canal, coneixen les estructures, coneixen com funciona el sector. I és imprescindible a l'hora d'entrar en un nou país. Si no, veus que és molt complicat.
Massa complicat.
Com fem US? Doncs anem a la mà d'una fundació, que és la Ritchie Foundation. De fet, el 19 d'abril marxem amb ells 3 setmanes, que estan molt vinculats al Boston Children's, a diferents hospitals tant d'allà com d'aquí, i fem el que s'anomena un soft landing. Amb idea de buscar què? De buscar una acceleradora allà. És a dir, una empresa que es dedica a agafar startups com nosaltres, que ja tenen un primer producte viable, i ajudar-los a connectar i entrar en el sector. Si no, jo honestament, ho veig molt complicat. Potser si fóssim Siemens o aquesta dimensió, sí, sí, Philips, sí. Doncs pots fitxar 50 persones que coneixen el sector i tal, però en el nostre cas no pot ser així.
Escolta, Jordi, nosaltres solem acabar l'internauta amb una pregunta estúpida que la fem malgrat que som conscients de que no té resposta, un poc per projectar, per somiar, no? Que és on penses tu que estareu vosaltres i que estarà aquest sector d'aquí a 5 anys? Com t'imagines tu tant aquestes apps i aquesta empresa que tu tens com el sector de salut en els 5 anys? Realment serà tanta la revolució que sembla que vindrà?
És molt bona pregunta i no gens estúpida. Nosaltres fa 3 anys...
Eres el primer que ho diu, gràcies.
Nosaltres fa 3 anys que anem, gràcies a Acció, amb estant propi al Mobile World Congress. Uh-huh. El Mobile és una gran fira on veus més show moltes vegades que business. Però és molt interessant veure les corrents de fons. Llavors, Health Hub, tant de bo, sigui un dels players importants en el sector salut. De fet, nosaltres aspirem a ser el Facebook, el Google, de les aplicacions en salut. Ja ho veurem com anirà, perquè aquest és un sector on demanda molt de múscul i nosaltres som molt petitets. És a dir, d'una bufada, a vegades dic que potser d'aquí 6 mesos ja no hi som, perquè som molt petits. Lluitem perquè no sigui així. Però el que és segur, i hem de tenir molt clar, és que el sector salut farà un tomb, que l'aplicació de les noves tecnologies serà una realitat que millorarà, és a dir, dispositius més connectats, com enllaça la IoT amb la salut, els mòbils, els dispositius wearables que portem tot. Tot això està recollint dades i pot recollir dades i ens ajudarà a tenir una millor i més efectiva atenció sanitària.
I des del punt de vista personal, és curiós perquè te veig, molta gent com tu, que sou innovadors, que sou gent que esteu fent un projecte així, són, considerem, profundament explosius a l'hora d'explicar els seus productes, per l'entusiasme que tenen, per la tal. A tu et veig molt tranquil. I això m'ha cridat l'atenció, no? És a dir, ho dius tot d'una forma molt reposada, molt tranquil·la. Personalment, com te veus tu enmig d'aquest mare magnum?
Bueno, jo tinc la sort que fa 3 anys que em vaig ficar en el món emprenedor, venia d'un centre tecnològic, i no només vaig constituir HealthUp, sinó que tinc altres 2 startups, especialment una que també ens van donar el premi a la PIME més innovadora europea l'any passat. Això fa que personalment no sàpiga on em portarà la vida, perquè tot i que les dues pinten molt bé, segueixen sent startups i per tant pues, hi ha un risc associat, vegi que la realitat dels sectors on anem anant m'ajuda a posicionar-me molt bé com el que volia aspirar jo i aprendre, que és persona innovadora, emprenedora, amb capacitat de desenvolupar i de vendre producte modern. Per tant, honestament no sé quina vida tindran, tant de bo en tinguin moltes les dues empreses i siguin un èxit com tot apunta a dia d'avui que poden ser, però d'anar, encara que anessin potser no tan bé, el que sí és que l'experiència que estic tenint m'està enriquint molt a nivell d'aprendre com funcionen les empreses, què és ficar un producte nou al mercat, què vol dir innovar, què vol dir aparèixer en el naixement d'un sector que no existia, com és el Dial AI Health en aquest cas, i per tant no pateixo gaire, tot i que tinc 3 fills i a casa em recorden de dir ostres, podies assentar una mica el cap, no pateixo gaire per què passarà. Potser passo una època una mica pitjor, però ens en sortirem.
Molt bé, Jordi Cusidó, fundador de HealthUp, o HealthUp, no sabem mai si de dir app o app. Els antics dèiem app i ara es diu app. De HealthUp, aquesta empresa que en companyia de Jordi Narcal està donant tant de què parlar. Gràcies, Jordi, primer per la feina que feu i per la capacitat innovadora que teniu, després per haver volgut compartir aquesta estona a VilaWeb.
Doncs moltes gràcies a vosaltres i gràcies pel programa.
L'Internauta, amb Vicent Partal. En Joan Jofre t'ho resol.
Què tal, com estàs?
Avui amb un objectiu dur, serà dur.
Avui ens vens a parlar d'una cosa que molta gent segurament no ha sentit a parlar, que és algo que es diu blockchain.
I qui no n'hagi sentit en sentirà parlar molt.
Sí?
Molt.
Què m'has dit abans, que és la revolució més?
Segons diuen els defensors del blockchain...
Que no tenen àvia.
Que no tenen àvia, no, i no s'hi posen per poc, diu que és la revolució més important després de l'invent d'internet en el món.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí. Després d'internet, això és la disrupció més important que podem arribar a tenir.
Escolta...
Abans d'explicar, per què se m'ha acudit complicar-me la vida parlant del blockchain?
Per què? A veure... Perquè és un tema molt difícil de
intentaré explicar-ho i... Sí, és molt difícil d'entendre.
Però a veure, escolta, primer...
Primer, no garanteixo que jo ho hagi entès.
O sigui, així malament anem, eh?
Anem malament, però ho intentaré explicar.
Escolta, però per què has triat aquest tema?
Perquè és molt important i perquè la setmana passada es va fer a Barcelona la primera conferència d'un grup de gent que es diuen Beacon, B-E-C-O-N, que és un grup que vol explicar i formar la gent amb l'ús del blockchain.
Val.
És un grup internacional i la Generalitat de Catalunya està molt interessada en que Barcelona i Catalunya siguin forces importants i pioneres del blockchain aquí.
Val, que sigui un pol de...
Un pol de desenvolupament. És a dir, si blockchain acaba sent, jo crec que sí, tan important com diuen... És molt important que nosaltres estiguem al davant. És la primera conferència que s'ha muntat fora d'Holanda i Anglaterra, que són... El grup aquest va néixer a Holanda.
Ah, sí?
És la primera, i a partir d'ara començaran a fer sessions de formació. Us deixaré el link perquè, si voleu apuntar-vos, voleu fer sessions de formació i tot això, pugueu anar. Li donen tanta importància que el Jordi Puigneró, que és el secretari de les comunicacions
i
moltes més coses, el títol és molt llarg, de la Generalitat va ser el qui va obrir la sessió. Va estar explicant...
No va ser cap broma.
No va ser cap broma. L'única broma que va fer va ser quan va començar, que va recordar que el Barça la nit anterior havia eliminat el PSG.
Gloriosa nit, aquella.
Gloriosa nit, sí, doncs això va ser l'endemà. I va explicar que vol que Catalunya estigui com a pionera, tant que estan intentant que la primera conferència intersectorial i mundial es faci a Barcelona a primers de l'any que ve.
Déu-n'hi-do. La presentació és bona. Ara, anem al gra.
Anem al gra, espera't un moment. Qui vulgui molta informació, els hi deixo un link. Aquests de Beacon tenen un blog que expliquen bastantes coses, i els de TheBlockchain.com és una newsletter que explica moltes coses, moltes novetats, que hi ha bastants tutorials, hi ha vídeos per parar un carro, que intenten explicar què és el blockchain.
Perfecte. Val, dit
això, i ara tu vols saber què és el blockchain?
Jo vull
aquesta
saber...
és la pregunta que estava esperant que em fessis i per la qual estic preparat.
Vull saber què és el blockchain.
A veure, són un grapat de coses. No ho puc fer amb una sola definició, és un conjunt de coses. Primer, el blockchain és una base de dades.
Sí.
Fins aquí no passa res. Una base de dades és un lloc on es guarden dades. Amb un adjectiu, distribuïda.
Què vol dir?
Distribuïda vol dir que no està en un sol lloc, sinó que està distribuïda en molts ordinadors.
Val. Abans em posaves l'exemple dels torrents, no?
Abans posava l'exemple del torrent. El torrent és una base de dades distribuïda. Quan tu et vols baixar un vídeo del torrent, posem 2 gigabytes de vídeo, una cosa important, aquell vídeo el pot estar amb 50 ordinadors.
I el meu ordinador agafa d'aquí, d'allà...
I el teu ordinador va agafant d'un, de l'altre, del més enllà. Hi ha una informació que et diuen quins senyors estan en aquells moments actius i tenen l'ordinador engegat, perquè potser el teu ordinador, tu també tindries aquell vídeo o un altre per posar a disposició dels que el vulguin baixar, però tens l'ordinador parat o la teva línia de connexió és molt lenta i no els interessa, perquè el torrent el que busca també és la velocitat. Per tant, si en té 50, 60, 100 al seu abast, dirà, m'agafaré aquests 4, que són els més propers, els que més ràpid, i d'aquí m'ho aniré baixant.
Això és el mètode distributiu.
És una base de dades distribuïda. Això vol dir que aquell arxiu del vídeo, a lo millor està a 50 llocs,
està repartit,
i tu l'agafes d'on et vagi més. A més de ser una base de dades distribuïda, aquesta és una llista endreçada. Una llista endreçada vol dir que...
Cada cosa va al seu lloc.
Que cada cosa va darrere de l'altra. És a dir, que la primera és la primera, i a partir d'aquí, ara per això ve, el bloc és el contingut, les dades, el chain és la cadena, és com una cadena. És a dir, després del primer va el segon i després del segon va el tercer. I no hi ha forats.
No se sobreposen, no hi ha forats.
No, tot va després del tercer sempre ve el quart. I després del quart sempre ve el cinquè. I si tu estàs al 10, has de poder tirar enrere i arribar fins al primer.
Va bé.
Això, quan parlant de comptabilitat, per exemple, quan tu vols saber el diari d'operacions de vendes d'una empresa, tu els tens tots endreçats. Després de la factura número 1, ve la factura número 2, ve la factura número 3, i així successivament. Més, aquestes dades estan encriptades.
Val.
O sigui, no estan a disposició de qualsevol.
Però algú sí que pot llegir-les, entenc.
Sí, el qui sàpiga com desencriptar-les, hi ha unes normes. Mm. I tot això és molt, molt complicat. A més d'estar encriptades, tenen una firma horària. És a dir, et diu exactament en mil·lisegons a quina hora aquell registre es va incloure a la base de dades.
Val.
I a més, i això és molt diferent respecte a qualsevol base de dades, una vegada tu has posat un bloc a la cadena,
no el pots treure
ni modificar. És a dir, el contingut d'una informació posada a la cadena sempre serà aquella. I seguint amb l'exemple de les factures, és a dir, quan tu tens un llistat de les factures, quan tu has fet la factura número 4, que era de 125 euros i no sé quant d'IVA i no sé què, no sé quantes, pel fulanet, aquella factura està feta.
Aquí no pots estafar Hisenda, ja està
feta. Exacte, no la pots modificar en absolut. Tu pots fer una factura rectificativa, tu pots fer un abonament, però aquella factura número 4 de 125 euros
ja està feta.
Està allà i no es canviarà mai més. Tot això que he explicat està garantit per software. No. El software és, està a disposició de qui el vulgui veure, és codi lliure, i tot això està a disposició del qui ho vulgui mirar i garanteix totes aquestes coses que m'ha explicat, garanteix que funciona.
Val. I ara la meva pregunta és, i tot això per què ho fem servir?
El podem fer servir per moltes coses. Et posaré l'exemple que tothom coneix de per què han fet servir el blockchain. Després posaré molts altres exemples.
Quin?
El de Bitcoin.
Val, la moneda virtual.
La moneda virtual. És molt important perquè blockchain és la base del Bitcoin. O sigui, blockchain el que fa és donar tota la infraestructura perquè es pugui portar la comptabilitat de la moneda. És a dir, qui té la moneda, a qui li ha passat, si tu te l'has gastat, si aquella moneda era teva i tu has pagat no sé què, no sé quin venedor, aquella moneda ha anat a parar a aquell
venedor. Tot està registrat.
Tot està registrat, però tot està absolutament registrat fins a l'últim detall. I això, aquesta cadena d'informació, és el que dona garantia de que no es perd cap informació.
És una garantia segura.
I a més, el que està passant aquí entremig és que no necessites, com que això ho garanteix el software, no necessites cap intermediari. És a dir, normalment, amb uns moviments bancaris, tu necessites algú que et garanteixi.
Que aquell moviment s'ha fet.
Exacte. Normalment, el qui garanteix que la Caixa no fa trampes és el Banc Central. I que el Banc Central no fa trampes és el Banc Central Europeu. És a dir, hi ha tota una cadena d'entitats que homologuen que tot allò funciona.
I amb això què?
Amb aquest sistema el software t'ho garanteix, no necessites ningú. T'acabes de carregar tots els intermediaris. El Bitcoin funciona sense ningú que certifiqui que allò és correcte perquè el software certifica que allò és correcte.
I no es pot manipular aquest software?
I no es pot manipular. O sigui, la gràcia d'això és que no es pot manipular.
Clar, entenc llavors doncs, que aquest aplicatiu es pot adaptar a
molts
camps.
Moltíssimes. Mira,
és a dir, el camp bancari, el camp notarial, el camp de la sanitat, el camp de qualsevol lloc on tinguin un registre.
Per exemple, per fer unes votacions.
Val,
el referèndum. Sí, portar el registre de les votacions del referèndum. És a dir, identifica les persones, perquè el primer que pot servir és com a document d'identitat de les persones,
sí.
I com a anexa és si aquella persona ha votat o no ha votat.
I un cop ha votat...
Perquè no pugui votar dues vegades, clar.
Un cop ha votat, com que no es pot modificar...
Com que això no es pot modificar, saps que el senyor A ha votat i que si tu intentes anar a votar una altra vegada et dirà, ep, que una vegada ja en té prou, vostè.
Déu-n'hi-do, és interessant.
Fixa-t'hi, per parlar del Bitcoin, que és el que més ha utilitzat el blockchain, unes petites dades. A l'agost del 2014, clar, tot això va creixent, perquè a mesura que es van fent transaccions, les coses, com que no s'esborra res, allò va ampliant-se. A l'agost del 2014, fa 4 dies, la base de dades del Bitcoin media 20 gigabytes. 20. Agost del 2014.
20 és poquet, no?
Bueno, si tens en compte que només...
Només són dades.
Només són dades i només hi ha 21 milions de bitcoins, no n'hi ha més. O sigui, ja està bé. El gener del 2015, al cap de 4 mesos, hi ha en media 30, 50% més. El gener del 2016, l'any passat, eren 50 gigabytes.
I ara?
I el gener del 2017, 100.
Caram, ha duplicat.
Ha duplicat, clar. Quantes més transaccions, quan més es faci servir el Bitcoin, més anirà expandint-se. I aquests 100 gigabytes que ara estic parlant, no sabem on són.
Clar. Hi ha algun
Ningú
altre...
sap on són.
És a dir, estan repartits.
Estan repartits. I a mi, o al software, li interessa molt poc saber que està a 100 llocs. Li interessa que estigui, saber un dels llocs que estigui.
Clar.
Després hi ha unes altres complicacions per allà al mig, perquè el software vota. És a dir,
també vota?
Sí, el software també vota per saber que aquella informació que li estan donant és correcta, que el 51% dels ordinadors que li està donant aquella informació tots estan d'acord.
Bueno,
hi ha tota una sèrie de normes.
I tu que... d'això li veus futur, a tot això?
Moltíssim.
Sí?
Moltíssim.
Creus que es podrà adaptar a molts camps?
Per exemple, els registres mèdics.
Clar.
És a dir, és un sistema que garanteix que aquella informació és segura i que ningú te la pot remenar.
I allà pots tenir un registre de tots els pacients que tens, per exemple.
O, no, o el teu registre mèdic. És a dir, jo sé que el meu registre mèdic està allà i està confidencialment guardat. Perquè no hi ha ningú que hi pugui posar la mà.
Però...
Ningú vol dir ningú.
Però sí que ho podran veure, no modificar-ho.
Amb la meva autorització.
Amb la teva autorització.
Amb la meva autorització. És a dir, no haig de confiar en el conseller de Sanitat perquè em digui no, que els registres mèdics de la Generalitat no els veu ningú. Jo me'l crec.
Però
si hi ha un sistema que per definició em diu que ningú el pot mirar, ja està, no cal que vagi més enllà.
Així, tu li veus força futur, això?
Moltíssim, moltíssim.
Què més ens pots explicar?
Però més històries que han fet aquestes coses. S'està aplicant ara, per exemple, per la gestió dels copyrights de la música. És a dir, la música té uns copyrights i sobre aquella música l'artista ha de cobrar uns drets.
Uns royalties.
Uns royalties. Doncs si tu tens una cadena on cada un de les baules és un cantant, que aquell cantant té una música o una cançó, i d'aquella cançó pengen els pagaments que ha anat fent, o que ha anat rebent, històricament, sobre aquella cançó.
Val.
I allà té tota la seva història. La seva, d'aquella cançó, de l'altra, de l'altra, de l'altra, de l'altra, i està tot perfectament organitzat.
Així els recomanes que els de les GAE apliquin...
Els de les GAE s'acaben de quedar... No, s'acaben de quedar sense feina.
Hosti, clar, és el que dius tu.
Clar, la revolució que això representa és que tots els intermediaris que avui en dia s'estan guanyant la vida desapareixen.
Fora les GAE, fora notaris, fora administradors...
Fora notaris, per exemple. El SWIFT és el sistema aquest de transferència de monedes internacional, de monedes, no, de diners internacional. El SWIFT es basa en la confiança que es tenen, o en la no confiança, millor dit, que es tenen tots els bancs, perquè el que intenten és que ningú li aixequi la camisa a l'altre. Amb això no necessiten cap confiança.
Perquè la seguretat ja te la porta al sol.
La seguretat ja ve per defecte.
És interessant, eh? Veurem com evoluciona, però.
Això hem d'estar-hi molt a sobre per saber per on va.
Sí.
I si algú vol xafardejar, a part d'aquelles adreces que he dit al començament que us deixava,
sí,
el 6 de juny es fa una conferència explicant...
A Barcelona?
A Barcelona, sí. Tots aquests, això és a Barcelona. Una conferència, una masterclass de com es pot utilitzar el blockchain.
Perfecte.
Si voleu, us podeu apuntar i anar, com a mínim, a treure el nas i dir, això com em pot afectar a mi en el meu negoci?
Clar, és a dir...
Perquè a molta gent li afectarà. Tots els que són intermediaris vindran afectats pel blockchain.
Bé, hi ha molts empresaris que podrien adaptar el blockchain a la seva empresa, també.
Clar, i estalviar molts diners.
Déu-n'hi-do. Fora gestors.
Bé, el gestor et fa una feina que tu no saps fer, que és parlar amb Hisenda, parlar amb la Seguretat Social.
Aquells forats, eh?
Sí, aquelles cosetes que ens costa una mica fer.
Perfecte. Bueno, és força interessant, estarem a la web a veure si això s'acaba d'implantar.
Ho hem de seguir.
Al
qui li piqui una mica la curiositat, jo li aconsello que el 6 de juny vagi a la masterclass aquesta. Sí.
I si no, que entri a la web que has dit al principi.
I si no, que es remeni per la web, que no se l'acabarà.
Fantàstic. Perfecte, Joan. Doncs veiem la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
A reveure.
Les venes, les artèries, no m'assenteix la sang, no passen llàgrimes. No hi ha batit el cor, me n'estic com un soldat, però no hi ha ningú que me fa guerra. Tu, que encara m'acompanyes, no veus que me n'estic anant, que t'has pagat i la llum era, que cara tant i prou, però assagera la llavor. És la porta, dic, la porta que m'adius, no sé de tot, de no sobreviure. I tu que obris portes, i me toques i m'apales, i torna a tremorar com a una fulla una altra volta. Tu, que encara m'acompanyes, no veus que me n'estic anant, que t'has pagat i la llum era, que cara tant i prou, però assagera la llavor. I tu que no me deixes, me despertes, me consoles, me dones foc i vent, me portes roses. I jo sempre salcant, un poc més de sol, un lloc sense fred i sense por. Me n'estic com un soldat, però no hi ha ningú que me fa guerra.